dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what? El tenis taula, o ping-pong, és un dels esports més practicats arreu del món. Es calcula que hi ha uns 40 milions de jugadors arreu del món. Qui no ha agafat alguna vegada una pala de ping-pong? Jo crec que pràcticament tothom, els nostres oients, segur que alguna vegada ho han fet. Avui volem fer-ho bé, volem conèixer aquest esport i en volem parlar, per tant, amb en Josep Llopart, que és director de programes i formació de la Federació Catalana de Ping-pong i, a més, responsable del programa Ping-pong per tothom. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Si algú tanca els ulls i s'imagina una competició de ping-pong, sempre ho situa amb competidors orientals. Però aquest no és l'origen del ping-pong.
No, l'origen, com molts dels esports, és d'Anglaterra.
Anglaterra.
Sí, quan... Joana, el que nosaltres diem el ping-pong de terra, que és el tennis, i provia, i van dir, bueno, busquem alguna alternativa, i van inventar el ping-pong.
El ping-pong, que la taula és ben petiteta comparada amb una pista de tennis, però se'n practica gaire aquí, en el nostre país.
Sí, i tant. Sí, sí,
nosaltres. Cada vegada més, no?
Sí, hem tingut una crescuda important aquests últims anys. Inclús dins de la pandèmia, el tenis taula, el ping-pong, ha estat un dels esports més... Que notaves que la gent deia, ah, pues mira, pues ara jugo a ping-pong. Doncs hem vist aquest creixement.
Uh-huh. Què és això del ping-pong per tothom?
Ping-pong per tothom és intentar ofertar el nostre esport a tothom que vulgui. Com tu deies, tothom ha practicat de diferents nivells, i a vegades, quan parlem de tenis taula, queda massa elitista, sembla que siguin els bons. I sempre comento que el tenis taula ha de ser com els castells, la pinya la formen el ping-pong, diguéssim, tothom que vulgui aportar, i el que seria el tenis taula seria el castell en si, no? Ja seria les persones que ja s'hi dediquen i que entrenen. I aleshores el ping-pong per tothom és trobades de competicions amb 80-90 persones, que classifiquem les persones amb el seu nivell, perquè tenim tres criteris que són bàsics. Cadascú vol jugar amb persones del seu nivell.
Clar.
Si hi ha molta diferència...
Pers, i no a ningú li agrada.
El segon és que tothom juga el mateix nombre de partits, si guanyis o perdis. No és allò, és que si m'eliminen i tal... No, no. Vull dir, si encara no guanyis ni cap, jo és el mateix que el primer, que són com 5-6 partits. I el tercer és que et pots apuntar quan vulguis. Nosaltres, al llarg de la temporada, fem més de 120 Opens,
caram,
grans més petits, que organitzen també en col·laboració amb els clubs, i aleshores dius, pues mira, em va bé aquest cap de setmana. No, perquè a vegades qualsevol activitat que és una lliga ja significa un compromís que no tothom pot assumir, o hi ha èpoques que ara pues, tinc més temps, ara no tinc tant de temps. D'aquesta manera, deixem el compromís, te'l poses tu. Hi ha persones que no paren de jugar cada setmana, i hi ha persones que diuen, pues, mira, un cop al mes...
O... un d'aquests tornejos. Sí. Hi ha molta gent federada aquí a Catalunya?
Són més de 4.000 persones.
Més de 4.000 persones, déu-n'hi-do. Mm-hmm. I ara que parlàvem d'això del ping-pong per tothom, tu deies que cada vegada hi ha més gent que ho practiquen aquí, però és que, a més, cada vegada veiem més taules al carrer per jugar-hi, perquè de fet és l'únic que es necessita, no? Una taula de ping-pong, per tant l'espai no és massa gran.
Clar.
Uh-huh. I les pales, amb la pilota,
sí, sí,
clar.
Sí, sí. Jo diria que tothom hem començat al carrer, ja sigui al càmping, ja sigui a una plaça, amb els amics. És l'origen i és l'avantatge d'aquest esport, que és econòmic, tant el material que necessites com la inversió que necessites per crear un espai.
Ens deixàvem la petita xarxa, que clar, evidentment també cal una petita xarxa.
Sí, però qui no ha jugat a menjar a casa muntant una xarxa amb una tovallola o...
amb el que faci falta,
el que faci falta. Sí,
sí. Per tant, és un esport fàcil de practicar, que requereix poc material, fàcil de jugar, però és fàcil jugar bé?
No. No, justament la NASA diu que és un dels esports més complets que hi ha per la seva dificultat, perquè no només és una qüestió física, sinó evidentment molt mental, molt físic, i aleshores cal moltes hores. Bé, els jugadors de tenis taula entrenen dos cops al dia, no, 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 es, no poden entrar només un dia a la setmana, un cop a la setmana, sinó dos cops al dia durant tota la setmana, només tenen una tarda de festa. El que passa és que es relacionen amb el tema del ping-pong. Val? Ens trobem moltes persones que diuen no, jo en sé molt de jugar a ping-pong. I és veritat, en saben molt. Però és que quan traslladen amb gent que juga a tenis taula, entenent el tenis taula com les persones ja entenen...
Perquè jo veig que fas molt la diferència entre ping-pong i tenis taula, no? Com si el tenis taula fos el tècnic, el de més alta competició, i el ping-pong fos el popular, el més popular,
és així,
no?
És el mateix, però clar, el ping-pong es valora això de jugar al carrer, de practicar d'una manera molt lliure,
sí.
Molt espontània, a Silvestrau. Jo dic, mira, tu dius a Silvestrau.
Sí, a Silvestrau.
I per això, clar, les persones que després fan el pas de buscar, jo vull millorar, vull entrenar i tal qual, van a un club i allà diuen, no sé, nanos de 10 anys que estan allà, i pim, 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 pam, pum.
Sí.
Clar, aquest traspàs a vegades costa d'assumir. Jo els dic sempre, no, és que tu realment és molt bon ping-pong, però és que ara tens l'oportunitat de conèixer encara una mica més aprofundida que és el tenis taula i veuràs, si superes aquesta mini barrera de dir, hòstia, soc molt bo, ja veig que no sóc tan bo, ja veuràs com realment t'ho has de disfrutar.
Que queda molt recorregut per davant, en comptes de pensar tot el que et queda, és al revés, no? Tot un món per davant. Són bons aquí, a Catalunya, amb ping-pong, amb tenis taula, perdó?
Sí, no, doncs hi ha les maneres, cap problema. Nosaltres sempre hem estat capdavanters a nivell estatal de tenis taula, i ara tenim, comentaven a la secció estatal, doncs, ara no recordo, són 6 o 8 esportistes dintre de joves, que són els que estan ara preparant el Campionat d'Europa del juliol.
Amb possibilitats?
De títol, no. Ja, realment la competència és molt gran. Hi ha molts països que treballen bé i que ho fan molt bé, sí.
Que aquí ens falta encara també un recorregut per davant, no?
Hem tingut, hem estat campions d'Europa, les noies, els nois també, llavors la competència és molt alta.
Parlàvem de que hi ha una tècnica darrere, però quins beneficis té jugar a ping-pong?
No sé quant de temps tenim, però...
Infinits, infinits.
Perfecte, anem.
Sí, tenim tot el temps que vulguis.
Només el fet d'anar a recollir la pilota i això ja...
I ajupir-te, ja, clar.
Sí, perquè, per exemple, tenim gent gran que juga als matins allà a la instal·lació que tenim a Reina Elisenda, i ells mateixos em diuen, no, cal que m'agafi la pilota, que em va bé, ja la vaig a buscar, no?
Vull ajupir-me i vull agafar-la jo.
I realment és així, no? Però, evidentment, després de qualsevol pràctica esportiva, en el ping-pong pots graduar el grau d'inversió que fas física. Vull dir, si vols anar més ràpid, evidentment depèn del nivell, no? Però assoleixes un petit nivell i dius, mira, avui no estic massa fi, doncs redueixes, atemperes...
De totes maneres, el teu competidor, el teu company de taula, ha d'estar d'acord amb tu de fluixar, no?
Sí,
o
però...
O pots jugar tu sol?
No.
Posant aquestes parets davant, no seria... No.
Es pot fer, però no... Però, justament com que és la part lúdica, l'altre també s'adequa al que tu vols. El que busques és un intercanvi que sigui el més llarg possible per disfrutar. És d'aquests, jo vaig dir, és dels pocs esports que de vegades guanyen els dos, perquè dius, fan un puntasso i un diu, hòstia, que bé em l'ha passat, i ha perdut, no?
Clar, hòstia, clar, sí,
i això es veu habitualment, no?
I a més, quan t'ho prens així amb calma, poden durar eternament aquests partits.
Sí. No hi ha contacte físic, llavors a nivell de salut també, bueno, a nivell de lesions, doncs no tenim grans lesions, algun cop, però no. I a vegades em pregunten, oh, és que és un joc molt de reflexes. Dic, els reflexes arriben tard, perquè la pilota va tan ràpida, en tan poc espai, que necessites l'anticipació. Però sé que a Anglaterra hi ha centres i nosaltres mateixos tenim jugadors que amb Parkinson, que ens diuen, ens va superbé jugar, perquè clar, ens obliga mentalment i activament a fer una cosa que ens agrada i que ens ajuda també justament a tenir aquesta intensitat, no? Aquest grau d'atenció que necessitem per mantenir, per...
Sí, segurament deu haver-hi malalties concretes que aquest esport els hi va especialment bé, com ara deies tu, el Parkinson.
Sí.
I en quant a preparació física, fora de la taula, fora de l'entrenament, Què és el que més compensa aquest esport?
O
ajuda a ser millor?
Bueno, és un esport que és molt complet, que necessites de treballar sobretot en tema cama. Sembla que no t'hagis de moure, però realment cal una inversió física molt important. I compensar, doncs, el fet de jugar per un costat, doncs compensar que l'altre costat no quedi lateralitat, doncs...
Clar, perquè això és una mica com el tenis, compensar, no? És a dir, hi ha un braç que treballa més i hi ha una part de la cama que també treballa més.
Correcte, sí.
Per tant, es tractaria de compensar aquest mini desequilibri que pot portar el propi esport.
Sí.
I què més treballem?
Sí. A nivell físic, vols dir?
Sí.
A nivell físic, a nivell de la rapidesa, l'agilitat, que són
reflexes, elements... Reflexes també van en equilibri. I no sé, hi ha alguna cosa més que vulguis destacar tu dels beneficis que té jugar a ping-pong? Perquè també hi ha una part social, que és evident.
Justament era la que et volia comentar. És un esport molt... que dona molt bé la benvinguda. Justament el lema de ping-pong per tothom és: vols jugar? És aquesta, és allò de la situació
juguem,
típica.
Sí, vols jugar?
Jo que un s'apropa a la taula, jo que mira una mica en timidesa, i és molt acollidor el tenis taula. També és intergeneracional, perquè quantes vegades hem vist una mare amb el fill, l'avi amb el net, bé que... Quants esports t'imagines que puguin jugar d'una manera igualitària, perquè al final l'esport és com un idioma, que parles el mateix idioma, comparteixes alguna cosa que coneix a les persones, i que hi ha una diferència d'edat de 70 sí, de 70 anys.
No, passa molt poques vegades.
És difícil, no? Inclús també el tema de la integració. Al ser un esport molt, molt extès a tot el món, doncs tothom la practica d'un cop, de diferents països, llavors també moltes activitats com la música o com l'art, com altres
disciplines,
doncs, serveixen per integrar persones que, bueno, nouvingudes o d'altres països.
És fàcil atrevir-s'hi, eh?
I tant.
Per tancar, si algú està escoltant, és fàcil també practicar-ho aquí a Catalunya? És a dir, on hauria d'anar una persona que digui: mira, m'ho vull prendre una mica més amb més disciplina, amb més temps, i vull anar a practicar el ping-pong a algun lloc? Hi ha molts centres que permetin practicar el ping-pong?
Cada cop més els clubs estan oberts a les persones que no aficionades. Abans estaven una mica tancades, fa 10-12 anys, els clubs només els federats, perquè a l'espai de taules, per una taula no és molt espai, però que fa falta un espai més gran per tenir
moltes taules, no?
Però cada cop més els clubs estan oberts a oferir els seus serveis als aficionats. Llavors, que es posen en contacte amb la Federació Catalana, que els informarem d'on està la seva localitat, i els informarem, perquè tenim la garantia que és segur. És allò que a vegades penso, sembla un venedor, però és que com que realment...
Però algú porta la passió dintre, no ho pot evitar.
Sí, i com que sé que sortirà bé, perquè s'ho passaran bé i riuran i diran: hòstia, que bé me l'ha passat i tal. Llavors... recomanaria, animaria a tothom a fer el pas de dia: vaig a buscar ara on està la taula més propera, ja sigui a nivell dels parcs, perquè realment caldria fer una revisió de les taules.
Clar, perquè no n'hi ha prou en posar-les, sinó també mantenir-les, bueno, i que al final estiguin correctes.
Hi ha taules
correctes,
que són de l'any 92, i evidentment, doncs, com que s'han fet servir molt, doncs, clar, estan tocades, llavors... crec que per l'ús que es dona és una inversió que paga la pena. I si no, si volen jugar a nivell interior, doncs a qualsevol club de Catalunya, doncs serà molt benvingut.
I segur que si per internet busquen Federació Catalana de Ping-Pong, de seguida trobaran també tots els centres, i allà també els informaran absolutament.
Sí, també Ping-Pong per Tothom té una web pròpia també.
Quina web és? Ping-pong per tothom?
ppxtt.cat, de ping-pong per tothom.
ppxtt.cat, fàcil, eh? ppxtt.cat. Allà trobareu aquesta pàgina web de ping-pong per tothom, que ens ha agradat molt aquest lema. Sí, senyor. Recuperem el ping-pong, agafem una pala i tornem a jugar i passem-nos-ho bé intergeneracionalment. Sí, sí. Que aquest estiu és idoni, per fer amb el temps lliure, puguem dedicar una estona a l'esport divertint-nos tan fàcilment com ho permet el ping-pong. Moltíssimes gràcies, Josep Llopart, que és director de programes i formació de la Federació Catalana de Ping-pong. I res, ens veiem amb una taula d'aquestes pel carrer,
Ho posem ara mateix una xarxa.
Exacte, aquí mateix, mira el locutori, una xarxa i a jugar a ping-pong. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Tenim fills, sabem que l'estiu és llarg i que hi ha moltes hores al dia que queden mortes. Avui, amb la Mònica Osart, us volem proposar algunes activitats per fer amb els petits de casa. Passareu una bona estona i, a més, aprendreu ciència. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, va, quins experiments ens proposes?
Doncs mira, us en proposaré tres. Uh-huh. El primer és per fer ploure, a casa.
Ah, caram.
Sí, que de fet a casa a vegades fem ploure sense saber-ho. Però primer us explico l'experiment i després aquestes circumstàncies en les que podem veure pluja sense adonar-nos-en. Mira, què necessitem per fer aquest experiment? Necessitem una palangana, un cubell gran, paper film, glaçons, un got i aigua bullint.
De moment, els glaçons sempre n'hi ha a la nevera quan és estiu.
Els glaçons en tenim, el paper film, alguna...
Sí, també sí, algun material així. No, una bossa de plàstic també serviria?
També serviria, però potser us costa una mica, perquè ara ho veureu, que és per cobrir la palangana. Alguna cosa que us permeti deixar-la totalment coberta. Vale. Clar, també depèn de la palangana que feu servir, si és més petit o no, o més gran. Un got, que puguem posar al mig d'aquesta palangana, i aigua bullint. Per tant, sempre cal que hi hagi un adult amb vosaltres, si sou petits, perquè aquesta aigua doncs és arriscada,
que no,
és perillosa.
Que no cremi ningú.
Exacte. Aleshores, què fem? Agafem aquest cubell i posem el got al mig. Sí?
Sí.
Aleshores, agafem l'aigua bullint i la llancem dins la palangana de tal manera que el got no s'ompli. El got s'ha de quedar totalment net i buit, però la palangana pel voltant del got ha de quedar plena d'aquesta aigua bullint. Aleshores, ràpidament posem el paper film a sobre, sí? I a sobre del paper film hi posem els glaçons. Sí? I ens esperem una estona. Al cap d'una estona, traiem el paper film vigilant que no ens caiguin els glaçons i ho apartem, i el que veurem és que a la part de sota del paper film hi ha unes gotetes d'aigua que, de fet, des de dalt, probablement com és transparent, ja ho anireu veient. Què és aquesta aigua bullint? Que ha anat pujant aquest vapor d'aigua, que al trobar-se amb aquests glaçons a dalt, què ha fet? S'ha convertit en aigua, s'ha condensat i aleshores ha fet pluja. I aquesta pluja ha començat a precipitar i quan traieu el paper film veureu que el got del mig, que no tenia ni una gota d'aigua dins perquè no l'havíem omplert, tindrà aigua. Perquè és aquesta pluja que li haurà caigut de la condensació. Aleshores,
és una molt bona manera d'explicar com es genera la pluja.
Exactament, perquè tu el que tens a l'atmosfera és aquest aire més càlid d'aquí baix, no?, que puja i es troba un aire fred, que serien els glaçons, es condensa i quan les gotes són prou grans i pesen prou, cauen. Llavors és quan plou i seria el que ompliria aquest got d'aigua.
Una bona manera d'explicar, doncs, això, el que deies,
la pluja.
Un fet científic.
Sí, que això pot passar també a la cuina bullint uns macarrons, per exemple.
Clar, quan el vapor passa d'aigua, a vegades, no?, que de sobte cau el vapor per sobre.
Les rajoles, la campana, doncs allà també s'està... O al lavabo, quan t'estàs dutxant a l'hivern, allò va aigua molt calentona i aquest vapor d'aigua pica amb el mirall, o amb això també regalima i és aquesta pluja.
Sí. El segon seria per entendre les fases de la Lluna.
Sí, perquè clar, la Lluna nosaltres sempre la veiem al cel, veiem que cada dia, no, dins d'aquesta franja de 28 dies va canviant com si diéssim de forma, i aleshores perquè els nens entenguin de quina manera el Sol està il·luminant la Lluna per veure-la amb aquestes formes, per veure-la plena, nova o creixent o minvant. Aleshores, el que s'ha de fer és, en una habitació totalment a les fosques, el material que necessitem aquí només és un alot i una pilota de color clar, una o blanca o beige o el que sigui. Aleshores, el nen o nena ha d'agafar aquesta pilota i ha d'estirar el braç, sí, amb la pilota davant seu. De tal manera que aquesta persona, els seus ulls, representen que són la Terra. Sí, ells són els ulls de la Terra.
Miren tenen, des de la Terra.
Miren des de la Terra i tenen la pilota davant seu amb el braç estirat. Uh-huh. I aleshores han de posar, per exemple, en un extrem de l'habitació, podria ser just, quan estan amb el braç estirat, podria ser just darrere, l'alot o el focus de llum, el que sigui, que ha d'estar quiet tota l'estona. Aleshores, aquest nen el que ha de fer és, al principi, ell estarà tapant la llum d'aquest focus perquè l'hem posat just al darrere, per tant, ell veurà la pilota fosca. I llavors això és que tens lluna nova. I aquest nen ha de començar a girar i anar parant cada quart, si vol, no? Cada quart de volta anar parant i anirà veient com llavors aquesta llum il·lumina només una part de la lluna. Sí? I després anirà girant i així anirà veient
totes com, les fases
totes les fases de la lluna, com es van il·luminant segons la, la zona on estigui. I amb aquest podem derivar a un eclipsi també, perquè si aleshores tu agafes i poses un objecte entremig o poses un objecte i poses tu mateix, pots simular els eclipsis de lluna o fins i tot els eclipsis de sol. Per tant, aquí, per exemple, us explico, perquè hi hagi un eclipsi de lluna, tu què necessites? Que la Terra es posi al mig de la lluna i del sol.
Clar.
Sí? La Terra és el nen, si es posa entremig de la lluna i el sol, ho taparà i llavors no veurem la lluna i seria un eclipsi de lluna. I en canvi, per l'eclipsi de sol, el que passa és que la lluna es posa entre la Terra i el sol. I aleshores també podem veure aquest eclipsi de sol.
Que maco! Doncs mira, més fàcil impossible, eh?
Sí,
i un alot,
aquest és molt senzill.
Una pilota blanca
una pilota, i ja el tenim.
Fantàstic. I sí. Per últim, crear un volcà a casa.
Sí, aquí anem al més complicat, potser et diria. Bueno, sí? El més complicat per elements que has de fer servir. Mireu, necessitem bicarbonat,
sí.
Vinagre, una ampolla de plàstic buida, tot i que no vull que feu servir plàstic, però bueno, una ampolla de plàstic...
Ja que la tenim, mira, la reciclarem,
ja la tenim,
no?
Sí. Sorra,
sí.
Sabó líquid, i ja si anem molt enllà i volem ser perfectes, un colorant d'aquests d'alimentari, de color vermell, per donar-li el color de la lava, com si
per fer l'efecte real.
Sí. Què necessitem? Aquesta ampolla de plàstic l'hem de posar amb l'obertura dalt i aleshores cobrir-la totalment de sorra, només deixant la part de l'obertura, però la cobreixes de sorra per banda i banda per fer que simuli una muntanya, no? Que sembli un volcà. Aleshores, a dins hi posem dues cullerades de bicarbonat, dues cullerades de sabó líquid, aquest de les mans que tenim a casa, i una de colorant vermell, sí? Dues de sabó líquid, dues de bicarbonat i una de colorant vermell. Si no teniu el colorant, no passa res, agafarà un altre color del sabó o el que sigui. I aleshores, quan tenim això a punt, aquí, parem un moment, omplim mig got de vinagre i ho llancem a dins. I ens esperem. I aleshores hi haurà una erupció. Sí, el punt final és el vinagre, perquè tu quan tens el bicarbonat, el sabó i el colorant, això està com estable allà dins. Quan tu li llences el vinagre, és com fa la reacció química.
I sortirà, i a més,
surt.
Que gairebé amb la densitat de, que,
exacte,
de la lava, no?
Perquè el sabó tu li poses perquè tingui aquesta
pensant.
Densitat, justament. El sabó és per això.
Que maco.
I aleshores sortirà i et farà doncs, aquesta erupció dins de casa.
Home, doncs mira, jo crec que tenim com a mínim 3 tardes plenes per sorprendre els petits i per sorprendre'ns nosaltres, mateixos. És a dir, per jugar, com a nens.
Sí,
que maco.
Sí.
Ens ha agradat molt. Doncs, Mònica, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
La primera pedra amb Noemí Polls.
Ho anomenem hygge i és un concepte 100% danès que no té traducció ni en català ni en castellà. Es diu que fa a les llars més càlides i a la gent més feliç. Però volem saber què és exactament el hygge. I per parlar-ne, avui tenim a la Lea Belaiba, que és professora amb molta experiència en l'ensenyament de danès per estrangers, primer a Copenhague i ara aquí, a Barcelona, a l'Institut Nòrdic. Lea, benvinguda.
Hola, gràcies.
En primer lloc, digue'ns com es pronuncia correctament hygge, perquè em sembla que ho diem sempre malament, no?
Sí, se pronuncia hygge, hygge.
Hygge, seria com una U?
Com una Y danesa.
Ah, vale.
Que, sí.
Hygge.
Hygge.
Hygge. I a més, el concepte exacte d'aquesta paraula, que nosaltres, com dèiem, no tenim traducció. Tu no sabries dir quina paraula és la que podria ser equivalent.
Sí, no sé si hay una palabra en sí, es más un concepto de bienestar, de estar a gusto, de estar tranquilo en casa o fuera, así que es más un ambiente y un sentido una sensación.
Una part més emocional,
sí.
Difícil de traduir. És un concepte que ja porta molts anys, a més, no és nou.
No, 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 200 anys yeah. llevamos hablando de hygge en Dinamarca.
A la gent d'aquí els sorprèn aquest concepte quan tu dones classes?
Sí, lo hablamos muchísimo, de hecho, lo hablamos muchísimo y todo el mundo está muy interesado en saber qué es hygge, cómo se hace, qué traducción tiene... Y además, pues cosas de estas de cómo se crea el hygge. ¿Ponemos velas y mantitas o qué hacemos?
Doncs nosaltres justament ara també ens ho explicaràs tu com a pròpia experiència, però en volem parlar amb la Sofia, que ella és decoradora, és la Sofia Gidluf, i és sueca, i que voldríem també que ens expliqués aquest concepte que també té un nom en suec. Per tant, també forma part d'aquesta filosofia dels països escandinaus en general, no?
Sí, yo creo que hygge, la palabra danés, se ha hecho más viral, para decir una cosa. Pero en Suecia tenemos el concepto igual que se llama mys. Que hasta a veces ponemos myspys, que es como vamos a tener un poco myspys, significa que, bueno, el hygge.
I a nivell de decoració, si haguéssim de dir els tips, no? Els clàssics per crear aquest ambient, amb què jugaríem, Sofia?
Bueno, hay varios elementos, pero yo diría, número uno, la iluminación, muy importante. Mejor tener muchos puntos de luz que una, y sobre todo no tener... la luz blanca.
Ah, ens estàs aquí assenyalant la nostra llum, que aquesta sí, no serviria. Sempre un to més càlid.
Sí, sí, té que ser un luz, un llum amarillo, que ahora también, a ver, yo digo, pon muchas lámparas, muchas iluminaciones, porque ahora con las bombillas LED, no. Luego tenemos, que yo creo que es muy, muy importante, es las velas. Súper importante. Cuando digo velas, porque aquí he ido a muchas casas y me encuentro con velas, sí, pero nunca encendidas. Ah, o sea, velas encendidas, por favor.
Claro, porque aquí súper importante. Las velas porque donguin olor, que facin maco, pero
No, hay que usarlas. Hay que usarlas. Y allí también tenemos, ahora se ha puesto en IKEA, en casi todas las tiendas encuentras las velas artificiales con bombilla.
Es verdad.
Que yo lo vi, la primera vez lo vi y pensé, uff, no. Pero sí que da el toque.
Sí, ¿no?
Sí.
Si no quieres, que sembla sí, que siguin sí, poc, ¿no? Que van sí, movent-se així intercaladament.
Y eso es una cuestión de medio ambiente, que para no gastar, o sea, sí, se puede.
Clar, perquè diuen que a Dinamarca, i suposo que també a Suècia, hi ha molt consum d'espelmes. Són els principals consumidors sí. d'espelmes. Una barbaritat.
Sí,
de cera.
De cera. Bueno, tanto las velas de candelabro como las velas de té.
Sí, sí.
Jo... tengo que decir que consumo muchísimo.
Claro, no, y he de decir que también poco a poco me he anat habituada sí. a hacer el consumo. Sí. No sé si la Lea també.
Sí, un poco. Todavía no he llegado al mismo nivel que tenía en Dinamarca, pero ja, sí.
Aquí es baix el consum, ¿no? Sí. Aquí es baix el consum.
Pero eso es importante. Es importante encenderlas, que no tengan miedo de usarlas.
Per tant, tenim la llum, fonamental.
La llum,
¿y qué más?
Las velas, bueno, llum y velas. Lo pongo en dos. Luego, textiles.
Ajá.
Cojines, mantas, bueno, cortinas, pero sobre todo cojines y mantas, y con eso también es un buen truco, porque si quieres cambiar la casa un poquito, es económico y es fácil. Puedes tener cojines de temporada, de verano, de invierno, de otoño, pero eso también te da la sensación de hygge, o mys, en sueco, que da la sensación de...
portabilidad.
Exacto, y es muy...
Es fácil de abrazar.
Exacto, lo
¿no?
haces, lo coges la manta sí, y te la pones.
Sí, exacto.
Sí, yo pienso, por ejemplo, como en un bebé en una cuna, que se está súper sí. a gusto, se está seguro.
Sí, el máximo mis es que te pones en sofá con la manta, con cojines, tienes la taza de té o el vino, lo que sea, pero estás allí contigo o con más gente, pero...
¿Y el textil ha de ser especial?
No. No, bueno, que tiene un tacte, que tiene un tacte buena, y es que es bonito.
Claro, sí,
que tenga y que da conjunto con, a ver, yo tengo, por ejemplo, en casa tengo las mantas de lana guapísimas, pero eso sí que pican. O sea, tengo otras que me pongo y los otros van
para abrigar.
Van para ser bonito y otros para usar.
Claro, sí, hay matizos aquests.
Pero eso no hace falta. Pero bueno, mantas y cojines. Yo creo que con esto...
Sí, yo por ejemplo pienso mucho en Dinamarca usamos, por ejemplo, las mantas todo el año. En invierno, en verano, porque no hace el mismo calor que aquí en verano. Claro. Así que siempre nos cubrimos con mantitas.
Y en verano es muy común también en las fiestas exteriores, en verano, que siempre hay, en restaurantes siempre hay mantas en las sillas, si tienen un restaurante con terraza.
Ahora después de COVID se ve cada vez más.
Sí.
Lo he notado, que tienen los calefactores y las mantas.
Sí. Aquí, ara, no?
Sí,
clar, en
les terrasses.
Aquí no els teníem.
No.
Vosaltres creieu que cada vegada estem mirant més aquest tipus de decoració, perquè també la Covid ens ha fet viure més a l'exterior en temporada d'hivern, en temporada de fred, i ens ha fet canviar una mica el concepte?
Sí.
Sí, yo creo que se ha llevado un poco la vida nórdica a la calle, ¿no? Porque en los países nórdicos, en Dinamarca, por ejemplo, no tenemos tanta vida en la calle como aquí. O sea, que si quedamos, si hacemos una cena o algo, una fiesta, hacemos estas cosas en casa. Invitamos a la gente a nuestra casa y ponemos, pues sí, las velas y algo para beber y comer, y no vamos tanto a los restaurantes y a los bares como aquí. Y entonces con COVID se ha juntado un poco los dos conceptos.
Clar, amb aquest període, la gent que ens vam haver de quedar a casa, vam començar a mirar casa nostra com un lloc per estar-hi tot el dia, que aquí no hi estem acostumats, fent vida al carrer. I va ser quan ens vam començar a plantejar, ho estem fent bé? Tenim casa nostra realment acollidora o no?
Sí, jo crec. Tu, solo en... ahora estamos con los Zooms. Uh-huh. Y todo el mundo te ve a tu casa. Antes ibas a la oficina, ahora... Yo creo que con eso también... A ver, ¿qué tengo atrás? ¿Qué tengo allí? Yo creo que todo el mundo tenía que hacer un poco jugue detrás de sus pantallas Zoom, ¿sabes?
Uh-huh.
Para que...
¿Y ens deixem encara algun detall, també, per posar Sofia a dintre de casa? Hem dit que la llum
sí,
serà molt important.
Sí, la llum, el textil. Luego creo que es muy importante con plantas frescas.
Sí.
Luego hay el... Aquí he escuchado... de mucha gente que, uy, ¿cómo puedes tener plantas de casa? Te van a robar todo el oxígeno.
Sí, es como una febre, amb això,
no,
també.
No, que va.
No, que no, va. Al contrari, el renova.
No, es así, al contrario, exacto. Plantas naturales, uh-huh. Prefiero, entonces es así, pero para cuidarlos. Pero a cuidar las plantas también tienes el concepto de jugué, porque tú cuidas algo, tú... Claro. Tienes algo, es también entra, creo.
Sí, sí,
es veure créixer dintre de casa seva, un ser viu també.
Exacto, sí. Tienes algo que cuides, vas haciendo, no sé, es bonito.
Uh-huh.
També potser en aquest sentit tenim les plantes, que les veus créixer, que les cuides, però també un animal de companyia fa un moment, no?
Sí, pero...
Claro.
Claro. Sí,
claro, con un gatito en casa.
Sí, un gatito, es verdad.
Sofà y...
Sí, da la imagen, sí.
¿Y encara ens quedarà algun detall més?
Luego pondría, yo pondría flores también, flores frescas. Y esto es también una decoración que cambia la casa en un... muy rápido, es económico, no es que nos falta comprar las flores más grandes y lo puedes ir cambiando cada semana, cada viernes, es muy típico comprar las flores frescas y tenerlo el fin de semana. Yo creo que son estos.
Aquests serien els tips que necessitaríem.
Il·luminación, velas, textiles, plantes fresques i flores fresques.
Que les flors també és un consum que tenim poc en aquí comparat amb els països vostres, i que no sé si les dues estaríeu d'acord amb que el fet d'aquest benestar que parlàvem ara també té a veure amb que sou feliços perquè teniu confiança en la comunitat i en el sistema. Creieu que podria ser un bon motiu també per tenir aquesta tranquil·litat que ens diferencia tant en aquí, a la part de potser més llatina?
Yo creo que sí, es que todo es un espejo de alguna manera, y yo creo que creamos este hygge, el ambiente ahora estamos hablando del hygge dentro de casa, pero en realidad en Dinamarca, como entendemos el hygge, se puede tener un rato hygge en todas partes, en el parque, pero es crear un ambiente, sí, acogedor, seguro, bonito, porque queremos, no solo es estar en casa solos con hygge, sino transformarlo en algo comunitario y crear este hygge juntos, ¿no?
Compartir.
Sí, compartir.
Tu també estaries d'acord,
sí,
Sofia?
Sí, d'acord.
I ara sí, mirant altra vegada cap a casa, cap a l'interior, què us ha sorprès de les cases d'aquí que en allà seria inconcebible? Són molt diferents les cases d'aquí a les d'allà?
Yo tengo una cosa en concreto, y es que en Dinamarca ponemos cosas interior en el piso, en la ventana. Tenemos como un banco, básicamente, en el interior, y ahí ponemos las velas, las plantas, las cosas, y aquí no hay.
Es verdad.
Es que están dentro, están fuera, y la gente pone flores fuera.
Sí.
Pero en Dinamarca se hace al revés. Y esto aquí, viniendo aquí, es como, ¿pero dónde pongo las cosas?
Sí, es que es muy curioso porque estoy súper de acuerdo, porque este repisa de ventana es muy útil y te lo hace muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que aquí, lo que yo quería decir es que aquí tenemos las persianas bajadas. O sea, cuando tú vas por la calle aquí, no ves el interior de las casas. En Suecia o en Dinamarca, seguramente, es como si tú estás mirando a una casa enfrente, es como una casa de muñecas. Tú ves todo.
Sí, es verdad, sí.
Y no porque te gusta ver lo que hace la gente. Bueno, seguramente hay gente que le gusta también. Pero mirar dentro de esas casas muñecas, es que yo puedo estar así. És que sí, és molt xulo.
Aquí, en canvi, ens tanquem, no? Sí. Hi ha com una part d'intimitat, sí, que no volem que es vegi, que ningú la vegi.
Sí, yo creo que eso también se puede argumentar, que eso tiene algo que ver con la confianza que tenemos, ¿no?
Sí,
que
sí,
no tenemos el miedo de que alguien entre en nuestra casa. Que, bueno, lo dejamos todo abierto y ya está, y todo el mundo puede ver qué pasa en mi comedor y yo a todo el mundo. Y así también creamos un poco un espacio abierto entre las casas. Y aquí, pues, un poco menos, ¿no? Que, bueno, o sea, mejor cerrar, porque, sí, a ver...
Sí, no, estoy de acuerdo.
Segur que el clima hi té molt a dir amb tot això. És fonamental. El fet que faci més calor, doncs ja fem la vida a l'exterior i vosaltres creeu l'exterior... traieu els murs de casa per tenir la sensació d'estar a l'exterior malgrat que faci fred.
Sí.
Podria ser una,
sí,
mica una explicació, no sé.
Y luego tengo que decir que yo llegué a Barcelona hace 20 años. Y hace 20 años lo vi todo horrible en las casas que entraba. Es que lo pensé, pero es que no puede ser. También los restaurantes. Todos los restaurantes tenían un luz blanco. Es que no lo entendía, pero ahora, desde hace años ya, he visto un cambio bastante positivo.
Ajá, tengo que
aprender. Sí, lo veo, los restaurantes ya tienen los luces amarillas, más acogedor. Acogedor sería un poco la palabra de hygge.
Sí, el acogedor en cuanto a las cosas dentro de la casa, pero no el ambiente, la filosofia.
No.
Però
no.
Sí, el ambiente és acogedor.
Sí.
Tenim diferents paraules per explicar-ne una d'única vostra, no? Necessitem més paraules que vosaltres. Doncs a totes dues, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest concepte hygge, no sé si ho dic bé encara, hygge.
Hygge?
Hygge. Sí. A les nostres llars, i mirarem de tenir també aquests consells, perquè al final jo crec que tots, la nostra tendència és voler apropar aquest nou concepte i fer-lo també nostre. Estareu d'acord amb mi que ja,
sí,
poc a poc, cada vegada
ho
estem incorporant. Amb vosaltres segur, però moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies.
Gràcies.
La primera pedra.
Tots sabem que viatjar és viure experiències diferents, és conèixer món, és ampliar horitzons, és conèixer noves cultures, conèixer gent, etc, etc, etc. Però també és car. i no sempre ni tots ho podem fer, ens ho podem permetre. Però res és impossible, i això és el que hem estat fent durant aquest estiu aquí a la Primera Pedra. Hem volgut viatjar a low cost, i a molt low cost. Ens n'han ensenyat la Cristina i el Marc. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Hola, bon dia.
La Cristina i el Marc són autors del llibre Ànimes viatgeres, la història de dos viatgers, i ells en porten 5 anys viatjant pel món a low cost. Vam començar explicant una mica com moure'n sense gastar gaires diners, com dormir també a cost fins i tot zero, com menjar i menjar econòmicament, com conèixer-ho tot bé i fer activitats. I vam parlar de destinacions que són properes, però avui ens en volem anar una mica més enllà. I volem anar, per exemple, cap als Estats Units. Perquè si bé parlàvem de com fer-ho, ara volem saber on anar, per exemple, ficar exemples concrets, no? I què us sembla començar per Estats Units? Us sembla bé?
Sí, perfecte. Estats Units...
Us el coneixeu bé, no?
Sí, ens encanta. Jo he anat 3 vegades. I, clar, Estats Units és fantàstic, un país molt bonic, però és molt car. Llavors, doncs, nosaltres el que hem fet amb aquest últim viatge, us explicarem l'últim viatge, que ha sigut des de San Francisco fins a Canadà. Vam estar 3 mesos per als Estats Units fent tot autostop, acampant a la natura i fent couchsurfing dintre de les ciutats.
Autostop, que sempre diem que quan els diem alguna mala experiència ho ha hagut de tenir. Segur, segur, segur. I no. Hem tingut mai cap mala experiència.
Mala experiència, i al contrari, tot bo. I un dia que estàvem a Califòrnia, a l'estat de Califòrnia, ens va venir el xèrif, tens un cotxe, dius, ostres, ostres, què passa? Ens va parar el xèrif i diu, nois, on aneu? I nosaltres, no, al poble d'aquí al costat. Doncs pues vinga, pugeu!
Que
I
bo.
Ens vam pujar al cotxe amb
fins
el xèrif.
Fins tot el xèrif va ficar-vos a la vostra cantó, eh? Sí. Igual ell també ho havia fet alguna vegada. Perquè no hi ha cap lloc que estigui prohibit fer autostop. No us heu trobat mai cap lloc on fos...
A les Estats Units, concretament, els parcs nacionals dintre sí que ens van dir que estava prohibit, però fora, no? O sigui que no hi ha problema. I...
A Austràlia, a mi em van dir que estava prohibit. La policia, jo estava amb un amic i ens va dir que estava prohibit a la carretera. Però vam fer llavors a les benzineres. Vam anar amb una benzinera, parlar directament amb la persona. Ei, que estem viatjant, que volem anar a tal lloc, i ja està.
I vau aconseguir igualment de fàcil,
sí.
No? Bueno, però estàvem als Estats Units i vau dir que vau fer-ho tot pràcticament amb autostop. I què més? Vau dormir també amb aquesta aplicació que dieu que és Couchsurfing, que és aquesta aplicació que et deixen dormir a casa seva a preu zero.
Correcte. Hem estat fins i tot... Mira, només arribar a San Francisco vam anar a casa de... Bueno, a casa no, a la furgoneta d'un surfer de San Francisco.
I que havia vos tres?
Sí, era una furgoneta gran, sí. Tenia 2 llits, un per nosaltres i un per ell, i ell, doncs, amablement ens va oferir el seu espai, i hem fet amics. Amb ell encara ens parlem, som amics, i a veure si podem anar pròximament junts en un altre viatge. Hem estat a cases victorianes, allà a San Francisco també.
Però perquè us les han ofert?
Sí, amb aquesta aplicació.
Amb
aquesta aplicació.
El surfing, sí, sí.
Per tant, són cases que no tenen per què ser petites ni discretes o poc higièniques, etc. No, poden ser grans cases.
Hem vist mansions que jo era, uau, això què és? Als Estats Units, davant d'un llac, l'home tenia 4 cotxes, un vaixell, o sigui, era d'aquestes cases de revista, espectacular.
Que bo, sí. Perquè també deu haver-hi països on el couchsurfing sigui més normal i més comú que d'altres. Estats Units teniu més oferta?
És que va començar tot als Estats Units. Uh-huh. El couchsurfing és un invent d'un noi d'Estats Units que volia viatjar a un salt de jocs, no tenia diners, i va dir, ostres, potser hi ha gent que em deixa el seu sofà de casa. I va inventar-se aquesta aplicació i funciona molt bé, perquè la gent dels Estats Units, la veritat, amb nosaltres ha sigut sempre fantàstica.
Sí, l'únic que també ja s'ha extès per tot el món i a llocs super remotos ens hem trobat que hi havia couchsurfing, que com pot ser que jo abans d'això no ho coneixia, no? I aquí, que estan perduts por ahí, no? Coneixen el couchsurfing, o sigui que està molt extès ara.
Digues.
Hem anat fins i tot des de furgonetes, cases petitones, faveles a Brasil, a mansions.
Mansions,
de tots els nivells i classes socials.
Sí, que sigui en concret un tipus de persona, sinó que de tots els estils.
I seguim per Estats Units, què més ens diríeu d'aquest gran país? Perquè està 3 mesos a low cost, suposo que també hi han hagut més aventures. Com ho heu fet més? Què més heu fet?
Doncs acampar. Utilitzem una aplicació que està als Estats Units que es diu Free Campsite, i amb aquesta aplicació doncs, et diu els jocs de natura on pots acampar i
lliurement,
jocs fantàstics, millor que càmpings de pagament aquí, uns jocs al·lucinants que hem estat.
Clar, perquè el bo dels Estats Units que tens els dos extrems. Pots anar pues, no, i pagar i el que tu vulguis, però tens l'altra alternativa, que si no vols gastar-te molts diners, ho pots fer, perquè allà és legal fer acampada.
Uh-huh, acampada lliure?
Sí. Sí.
Per tant, no teníeu cap recompte, no poguéssiu dormir, perquè sempre viatgeu també, com heu dit, amb la tenda de campanya, sí, i amb aquestes hamaques també, per dormir a l'aire lliure, amb mosquitera, per si hi ha molts mosquits que no es piquin. Sí. Estats Units vau viatjar en bon temps?
Sí,
perquè era l'estiu, sí, ja vam calcular per anar a l'estiu a Estats Units.
I veu arribar a Canadà, veu quedar-se també a Canadà o no?
Sí, vam estar també dos mesos i alguna
cosa. Dos mesos, perquè allà era ja el...
Era setembre i vam marxar el novembre.
El novembre, perquè ja feia
que
molt fred.
Això t'anava a dir, allà sí, devíeu enganxar fred.
Sí, allà devíeu fa fred. Però bueno, des de Canadà, per sort, hi ha vols econòmics al Carib, perquè molta gent vol marxar del fred de Canadà.
Està bé.
I vam volar al Carib.
Clar, el que dèiem, no?, en els anteriors programes, que volíem anar al Carib, vam buscar l'illa més barata i hi havia un vol molt econòmic a Sant Martín i és allà on vam anar.
Clar, es tracta d'això, de buscar un vol econòmic que t'acosti al lloc on vols anar i després una vegada arribis en el lloc proper, allà i et mous.
Exacte.
I busques altres maneres de viatjar.
Mira, una anècdota. Vam conèixer un noi als Estats Units que el seu truc era, ell era local, era als Estats Units, era anar als supermercats a comprar, però anava als supermercats que oferien platets de degustació. Llavors, doncs, anàvem allà i ja dinàvem allà. Menjàvem dos o tres platets de degustació.
Però clar, ho havies de saber, t'ho havies de dir algú.
On ell ho sabia.
Ah, ell ho sabia.
Llavors, ja anàvem aquell, per exemple, el Trader...
Ja teníeu el dinar.
Trader John.
En allà ja teníeu el dinar ja fet.
Clar, llavors només compràvem doncs, pel sopar i l'esmorzar, i allà ja dinàvem.
Tots són trucs, sí. Això ja va restant monedes doncs, que has de gastar mentre viatges. Està molt bé. I estàvem parlant d'Estats Units, però també Brasil, que abans ho apuntàveu, és una bona destinació.
Canta, canta, minha gente.
Clar, heu dit que heu dormit a faveles, per tant allà també la diferència de classe social es deu notar. No sé si també heu tingut sensació de perill, que segur que em direu que no.
Bueno, sí, una mica sí.
Una mica sí.
Sobretot el primer dia que vaig anar a la favela, vaig anar acompanyat amb una noia de la favela i jo em vaig amagar el mòbil i la cartera al mitjó. I ella diu, què fas, no? I jo, ostres...
Estem en una favela, sí, no?
I ella, no, tranquil, que vas amb mi a la meva favela. No et passarà res. I no em va passar res. Sí que és veritat que algunes faveles estan militaritzades. Els narcotraficants controlen les faveles i fa por. Però quan vas amb gent local, sempre que entris amb la persona de la favela, no hi ha cap problema. Mm-hmm. Sol no et pots aventurar, perquè si no ja pots tindre problemes i hi ha gent que l'han matat.
Suposo que l'han matat per tenir problemes amb els narcos i per tant millor entrar sempre acompanyat d'algú local. Com els coneixeu a Brasil, la gent local? Perquè clar, ha d'haver alguna manera també a través de l'aplicació Couchsurfing?
Algunes persones sí, algunes persones simplement doncs, de festa o pel carrer. És que a Brasil és molt fàcil fer amics. Estàs a la platja, estàs fent una excursió i ja coneixes algú i en seguida ja ets el seu millor amic i t'ofereix doncs, vindre amb ell a conèixer el lloc o menjar o anar a algun lloc a fer alguna cosa. I doncs és que Brasil és fantàstic.
Sí, jo destacaria a Brasil això, no? Perquè ja havia viatjat sol i sí, el convidaven, no? Però dius, el millor és perquè hi ha una persona sola, no? Però en parella estàvem els dos, estàvem a la platja, veniu, estàvem fent una barbacoa, veniu a menjar, els nens juguen a futbol, vine a jugar,
a futbol.
Les noies, vine aquí a parlar amb nosaltres. O sigui, és molt fàcil parlar amb la gent, t'integren a la seva...
Perquè, com us comunicàveu? Parleu brasiler o...?
Eu falo portuguès.
Home!
Heu aprendit viatjant.
Tu també, Cristina? Perquè
jo no.
Que
ho entenc, però em fa vergonya parlar portuguès.
A mi m'agrada molt també que estigui també la Cristina, perquè moltes vegades per un noi és molt més fàcil viatjar i hi ha perills que no se'ls troba. Però la Cristina sempre va dient que sí quan ell diu tot és fàcil, realment, sí. Per tu també.
Sí, tot molt fàcil. Fàcil. A veure, viatgem els dos junts,
clar,
no?
Tu vas acompanyada,
jo
sempre...
Jo vaig acompanyada, jo tinc sort,
potser
però...
Potser hi ha llocs que no hi haguessis anat sola.
Clar, ara mateix, bueno, si hagués sigut abans, ja t'hagués dit que no, perquè jo també era, ui, no, sempre amb les pors, no? Però ara, haver fet aquest viatge, i hem trobat moltes noies viatjant soles.
Mm-hmm.
O sigui, que es pot. O sigui, no... Ara, doncs, ho faria, no? Mm-hmm. Perquè és possible.
És possible. Sí. Doncs ens agrada molt que ens hagueu parlat d'aquesta manera de viatjar en la que els diners no són el problema, sinó que són les ganes de viatjar. Això ho vull dir el primer capítol, sí. I m'agradaria també ara recordar-ho. Els diners no són el problema, sinó que són les ganes de voler-ho fer.
Exacte. Sí.
I amb què us quedeu amb aquesta vida de viatgers que porteu ara? Què és el que creieu que és el més maco que té viure així?
Per mi la llibertat... Ai, perdona.
Hauria sigut maco que els dos haguéssim dit la mateixa paraula. Per mi la llibertat.
Bueno, la llibertat sí, però també per mi em quedo, que ja al final ja no és el destí, sinó és la gent. Jo em quedo amb la gent que et vas trobant pel camí.
Això és una cosa que m'ha dit molta gent que ha viatjat, que les històries que coneixes de gent concreta és la que sí. Més t'omple, més que el lloc,
sí.
Sinó amb qui parles, no? I la vostra manera de viatjar justament facilita que el viatjar amb gent és més econòmic.
Clar, molt més econòmic, perquè doncs ja vas a cases locals, vas a menjar on ells mengen, tot és local.
I aprens, llavors... no? No passes com un turista que vas, te'n vas a l'hotel, si vas a l'hotel... et perds les coses, sí, estaràs molt còmode a lo millor, o no sé, depèn de l'hotel no que vagis, però perds l'essència del país perquè jo he viatjat molt així abans i és veritat que et perds moltes essències de...
I les grans vivències normalment són gratuïtes.
Sí.
Doncs sí.
Doncs si voleu seguir el Marc i la Cristina podeu fer-ho tenint el llibre d'Ànimes Viatgeres, la història de dos viatgers, que el trobareu a locatispelmont.wordpress.com. També m'heu dit que els vostres pobles també el poden vendre, per tant, si algú sí. És de Sant Esteve o
Sant Andreu de la Barca,
o Sant Andreu, allà també el trobareu a les sí. Llibreries d'allà.
I aquí a Barcelona també, a la llibreria Horitzons.
Correcte. A la llibreria Horitzons també el trobareu i els podeu seguir pel seu canal de YouTube, que allà veureu moltes de les coses que ens han explicat aquí, que els segueixin, que entrin i que vegin molts dels viatges que també hem explicat coses que allà les podran seguir al YouTube i també lo que té pel món simplement per xarxes. Doncs a Cristina i Marc, moltes gràcies i no sé, el pròxim destí ja teniu clar o vosaltres sempre deixeu que sigui...
Bueno, sempre anem fluint, no?
No tenim massa clar, no?
Sí, tenim una al cap. Tenim varis. Per això a vegades no ens aventurem a dir-ho, però el pròxim que volem fer és el Camí de Santiago.
Aha.
Amb bicicleta des de Sant Esteve a Sarrovires fins a Santiago.
Ah, fantàstic. Clar que sí, des de la porta de casa,
sí,
fins
de porta a porta.
De porta a porta, està molt bé. Doncs ja vindreu a explicar-nos-ho,
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i ara sí, que tingueu bons viatges en general. Una abraçada.
Merci.
Moltes gràcies.
Primera pedra, amb Noemí Polls. Així sona l'estiu a RAC1.
Aquesta nit et convido al karaoke, ja m'has recollit. Posem la ràdio a tope, no t'agrada res del que jo escolto, però ho podem solucionar. Parlo molt tota l'estona i tu te'n rius del que jo canto. Vulles que m'encantin els meus mil, però ja m'has triat a mi. Ens parem a la porta ja. Està nerviosa, jo vull baixar, jo vull cantar. Vull que ho escoltis només una estona. És per l'amor que tinc a tu que estic cantant, cantant, cantant aquí a RAC1. És per l'amor que tinc a tu que estic cantant, cantant, cantant aquí a RAC1.
Tots som un. RAC1. Setembre 2022. Guerra Ucraïna. Inflació disparada. Incendis. Sequera. La pandèmia continua. Als bars no hi ha glaçons.
I encara som espanyols. Hi pot haver més males notícies?
Torna la competència.
Mira, més males notícies.
De 12 a 1 del migdia a RAC1.
Nen, alegra'm el dia. Mira'm a quan va la cripto.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Hem de parlar de diverses males notícies. L'Euríbor ha tancat el valor més alt en 10 anys. S'ha enfilat aquest agost fins a 1,3%. També la calor aquesta
estiu. No, calor ja n'ha fet ja, sí.
Rècords històrics. Fins a 6 estacions meteorològiques han marcat temperatures mai vistes fins ara. I a Barcelona ja hi ha més de 250.000 rates.
Oh, quin fàstic.
Un cens de l'Ajuntament. Però compte, perquè em passen notícia d'última hora i aquesta en principi és bona, que acabem de saber que torna el vostè primer amb Marc Giró al capdavant.
Vamos, jo no m'ho esperava, eh? No tinc res preparat, però haurem d'improvisar. Ai, Déu meu, no tinc ni tinta al boli. Per favor, quin desastre.
Efectivament, el 29 d'agost estrenem nova temporada del Vostè Primer.
Oye, Mari Carmen, mira, yo no podía poder venir a la cena porque ahora resulta que tengo que trabajar.
Amb Marc Giró.
Me'n recordava d'això, treballar.
RAC 1. Tots som 1. Aquest dilluns torna al versió RAC1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé. Pues una mica sorprès, una mica... No preocupat, no, però una mica... No sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, moltes coses.
Amb Toni Clapés i l'equip del versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que, perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta.
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè si no, evidentment, tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per aquesta situació.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ah.
25 anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal. Absolutament brutal.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Un de un.
Val dos punts. Sorprenentment, Islàndia arriba a la setena temporada.
Si són les set, aquesta és la setena. 3 de 3.
Al mercat d'estiu, Islàndia ha fet un mínim de 2 i un màxim de 4 fitxatges.
Sí, senyor. José Corbacho, Pep Martí, Anna Ponsí, i encara no s'ha tancat el mercat.
Més vaticinis. Islàndia passa a dir-se Finlàndia en suport a la seva primera ministra.
A veure, suporto tot el que vulguis, punts cap, El programa es continuarà dient Islàndia.
I l'últim val 10 punts. Aquesta promo ha estat feta sense el consentiment de Xavi Bosch.
Oh, sí.
La setena d'Islàndia, a les 7, com sempre, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dilluns, a les 6, torna El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
El junquerisme és amor, diguem-ne, no? Diguem-ho així, jo què sé, no sé com...
Això és un titular.
Nosaltres ens estimem a tothom i nosaltres volem que hi hagi el màxim de transversalitat, el màxim de diversitat possible.
En algun moment de les negociacions, Ada Colau ha arribat a pensar... Aquí us quedeu? Sí, ja veig que sí.
Clar que ho he pensat, clar.
En l'espit de dir, me'n vaig cap a casa. S'emociona Ada Colau...
Perquè tens els meus fills. El Barça és molt més que el Barça, evidentment. El Barça té molta història i és molt gran, però sí que la seva arribada ens va deixar... No és una revolució, és que no hi havia res. En el sentit de com fer les coses. Va venir un tio i va dir, senyors, ara es farà així. Vaig poder veure que Dalí està momificat. Dalí és mòmia. Dalí és per tots els segles, perquè és confús.
Aquest dilluns, a les 6, el món a RAC 1. Amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC 1. Tots som 1. RAC
més 1. Podcast.
M'he embolicat amb algú de la feina.
RAC més 1.
Tots som bisexuals.
I sexydream.es presenten La revolució sexual.
Es pot gaudir del sexe amb la regla?
Dos swingers ens expliquen tot sobre l'intercanvi de parelles.
Tot el que sempre t'has preguntat sobre el BDSM.
Ai... Com podem millorar la nostra vida sexual quan tenim criatures?
La revolució sexual. El podcast de sexe a RAC més 1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Escolteu-lo per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1 amb el suport de sexydream.es. RAC més 1. Tots som bisexuals.
Més
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nextory presenten Explica'm Històries, un podcast amb Laia Flórez on els audiollibres són els protagonistes.
Parlarem amb escriptors, narradors, autors que han posat veu als llibres que han escrit, perquè la lectura també s'escolta.
El món de l'audiollibre a Explica'm Històries. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1, amb el patrocini de Nextory. RAC1.
Tots som
més 1.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.